un abogado en la España de Pujol, Javier Melero, ha escrit... Clar, que vaig... Li he de dir una cosa. Se l'ha llegit a l'Albert Sort de la redacció amb... Pam! Però amb un pam, eh? Però res, amb dos dies se l'ha llegit. Jo vaig començar, però vaig parar. Però vaig dir, jo no puc llegir un llibre amb rapidesa, perquè jo no sé tu, jo el llibre no sé tu... allò, mastegar bé, i entre altres coses, perquè és que l'has novel·lat.
Sí, 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 és això de les novel·les basades en fets reals. O que ara en diuen els editors, autoficció.
Autoficció, doncs aquesta autoficció... Per cert, tu no havies començat fent... Tu no vas estudiar, de fet, no vas començar d'advocat ni vas estudiar dret.
No, no, vaig començar estudiant història i, bueno, vaig arribar a l'advocacia per un seguit de retrucs i de casualitats, que són els que explico, demostrant que és el caos i l'atzar el que governa el món, que només la literatura li posa una mica d'ordre.
Quan coneixes Jordi Pujol?
Jo conec el Jordi Pujol quan jo treballo a Banca Catalana, estic de grum, tinc 16 anys i li porto un sobre de correu interior. I llavors ell em pregunta una cosa que m'ha anat preguntant al llarg dels temps durant 40 anys. Escolti, el cognom de vostè, d'on ve aquest cognom? Diu, miri, bé, per aquí, de Terol i tal. Diu, però de la part de Terol que es parla el català, allò, el xapurreau, que diuen per allà. No? Diu, sí, precisament per allà. Diu, vostè és un català amb totes les de la llei. Diu, mai no he tingut cap dubte. aquesta conversa...
Era enorme, és enorme des d'aquest aspecte, sí.
Aquesta conversa s'ha produït de 1976 a 1993 a 2006 en diversos moments. Mai no li recordo. La darrera vegada que vaig veure li vaig recordar. Dic, escolti, això m'ho ha preguntat ja no sé quantes vegades.
Jo no me'n recordo.
Va ser funcionari de presons.
Sí.
On?
Bueno, vaig estar primer a la Model i després a Lleida 2, que se'n deia. Llavors ara se'n diu Ponent, però s'acabava d'obrir i es deia Lleida 2. Complíem condemna el Vaquilla i jo. Vam estar junts a la Model i vam passar els dos a Lleida 2.
Vas conèixer el Vaquilla?
Sí. Bueno, pobre noi. Era un noi que quan estava en condicions normals, pues era un tipus de barri, relativament enginyós, pícar, que passa que estava en condicions normals molt poques vegades. Normalment estava intoxicat. Però bueno, era un tipus que va aprendre a llegir sol, eh? Uh-huh. Mira, en té veus. No...
El llibre, m'explica l'Albert, que parles en diversos moments de la teva decepció amb el Partit Socialista.
Uh-huh.
Primer en Felipe González, després en Pasqual Maragall.
Sí.
Però queda molt clar que estàs molt allunyat ideològicament, bàsicament, del món de Convergència.
Bueno, sí, a veure, a mi... Jo mai no hi he estat decebut per Convergència perquè mai no hi he esperat res d'ells. De fet, no els he considerat amb tot el respecte i tenim molts amics allà, però no són els meus, no són els que realitzaven el meu projecte ni ideològic ni de país. I això li he dit al Pujol. A vegades hem parlat de Ciutadans amb el Pujol. Escolti, aquest partit que es constitueix contra nosaltres, contra Convergència, contra el que som. Dic, vostè està completament equivocat. Aquest partit es constitueix contra Pasqual Maragall el 2003, quan es veu que el sentit del vot a les eleccions del 2003 implica encara més pressió nacionalista. És això, és l'exasperació amb el que es considera l'abandó del Partit Socialista de la que esperava molta gent que seria la seva línia.
Fins i tot arribes a escriure un discurs de Jordi Pujol, no?
Sí, quan el desè aniversari del traspassament de les competències en matèria penitenciària, jo estic al Centre d'Estudis Jurídics llavors i el discurs l'escric jo, un discurs excel·lent, digne de Churchill, que ell va fer seu magníficament. On jo posava Espanya, ell va canviar-ho a estat espanyol i va posar uns quants localismes d'aquells que a ell li agraden, però bueno, va quedar molt solvent.
A la segona meitat del llibre és quan comences a parlar més de casos sonat que has portat i arriba un moment que et reuneixes amb la família Pujol a casa seva.
Mm-hmm.
Quan és això?
Doncs això és a 2012, després de les publicacions al Mundo sobre els contes, suposats contes de Pujol i Mas, que sortien a l'informe apòcrif de l'UDEF, i quan jo interposo en nom del Mas i del Pujol querelles contra el diari, els periodistes, la policia, en fi, contra tot, qualsevol cosa que es mogués, i és en aquell context que es produeix aquesta trobada.
Aquell informe de l'UDEF era mentida?
Evidentment era mentida, ho va dir l'UDEF, no... L'UDEF de veritat.
Tu quan vas anar cap allà, te'l vas creure, el Pujol, el que et va dir?
Jo sempre me'l vaig creure, sí.
Hi ha un moment en el punt culminant del llibre, que és la confessió de Pujol, que tu escrius, Pujol iba a emitir un comunicado reconociendo la ocultación de los depósitos durante más de 3 décadas. Aquello iba en contra de las normas más elementales del oficio. Si hay que confesar, se confiesa ante un juez y a cambio de algo. No para las televisiones, ni para los políticos o para el público en general. Confiesan ante la prensa los influencers que se han puesto tetas de silicona o se han alargado el pene. Y lo hacen ante la del corazón.
Efectivament.
Un error.
Jo crec que sí, sempre ho he pensat.
Tu li vas desaconsellar?
Sí.
Va dir,
Em va dir que ja no, que aquella situació no es podia mantenir. Que no podia ser que l'agenda seva personal de la família i l'agenda política del país vingués marcada per lo que anaven publicant els diaris o el que es anava filtrant, que volia posar fi a tot allò i volia triar ell el moment on es posava fi a tot això.
Tu surt com un mulo de càrrega, no?
Bueno, sí, jo li vaig dir, no perquè fos el Pujol, li vaig dir, és un consell que li donaria qualsevol, confessar, perquè ho veus malament. Bueno, pues escolta, parlem amb el fiscal, negociem, escolta, fiscal, si jo et confesso, et simplifico la feina, baixa'm un grau la pena, reclamo per aquí, treu-me la dona, però confessar. Urbi et Orbi, ho va fer el Millet.
No.
Això, a la Vanguardia. El Millet va fer la seva primera confessió a la Vanguardia, de què li va servir? Està a la presó.
I per què ho va fer?
Bueno, el Pujol és un home profundament cristià en aquest sentit, i a més té una formació d'aquesta judeocristiana de la culpa, del deute, de la reconciliació. Ell, que és germanoparlant, utilitza molt la paraula Schuld, que en alemany en vol dir culpa com deute. I ell, a més, té un article que va escriure l'any 2012, molt interessant, que es diu Ètica i política, un difícil equilibri, on ja parla de situacions com aquestes, on una persona, un polític, fa una gran obra pel seu país, pels seus seguidors, i per altra banda té algun vici o algun defecte moral que la pot posar en entredit. I ell pensava que en aquest balanç la seva obra i la seva empatia amb els seus seguidors passaria més que la seva culpa.
Tu creus que tenia... Tu creus que sabia tot el merder que tenia amb els fills o amb determinats fills?
No ho he sabut mai. I tampoc no sé si tenien tant merder. I ja no... Aquí ja entrem amb els paranys del secret professional.
Sobre les diferències entre Pujol i el rei emèrit escrius: Pujol havia puesto el acento en los aspectos morales del nacionalismo más que en la ideología, y en él la arrogancia del poder había sido superada por la arrogancia de la moralidad. Por eso el reproche que se le dirigió fue tan severo. El rey era otra cosa, un símbolo del paso pacífico de la dictadura a la democracia, aunque no el paradigma de las virtudes de un pueblo. Si escrivies.
Sí.
Quan fa que no parles amb el Pujol ara?
Pues farà 3 setmanes. Vam anar a dinar no fa gaire.
Com el veus?
Bueno, intel·lectualment el veig molt bé, per la seva edat. Si parles de fets històrics, contra més enrere te'n vas, millor està, més clar. És un discurs molt coherent i molt divertit. El que passa és que el Pujol, per entrar, per tallar-lo, si l'interromps, evidentment és quan es nota l'edat i és molt fàcil que es desconcentri i que perdi el fil. Però si ell estructura el seu discurs... Jo recordava, no fa gaire, perquè aquesta trobada que vam tenir, jo vaig fer un comentari casual sobre l'Hotel Majestic, el Passeig de Gràcia, i em va començar a explicar de quan el Laval, el president del govern de Vichy, es va llotjar allà de Petén, de com De Gaulle no va suspendre l'execució de Laval. Bueno, era interessantíssim.
Com creus que acabarà tot el cas Pujol?
Oh, jo crec que acabarà amb molt poca cosa.
Sí?
Sí. No sé si el Jordi, pels seus negocis específics... Bueno,
pues, el fill.
Però el que és pel fet dels comptes... O sigui, estem parlant en el pitjor dels casos i amb la tesi de l'acusació, que no ha pogut provar cap activitat corrupta vinculada amb aquests dipòsits. Estem parlant de delictes fiscals que estan o no estan prescrits, de blanqueig de capitals que hi haurà o no hi haurà en funció de si estava o no estava prescrit el delicte fiscal, i després d'aquest invent d'aquest conill que esteu tothom del barret de l'organització criminal.
Clar, és que és una expressió molt desagradable.
Clar, això pels periodistes és fantàstica, perquè sembla que estiguis parlant de la màfia o del Ku Klux Klan, però vamos, jo crec que de cap de les maneres aquesta acusació pot prosperar.
Perquè estem parlant de molts diners fora o no?
Bueno, a veure, per parlar, els mitjans han arribat a parlar de milers de milions. En realitat, em sembla que s'està parlant, per lo que hi ha al sumari, d'una quantitat que està al voltant dels 5.
Dels 5 milions?
Dels 5 milions.
És a dir, la proporció dels diners amb tot el que s'ha parlat del cas Pujol i de l'organització criminal La balança està molt desequilibrada?
És desmesurada. El que passa és que, bueno, en aquest país, ja ho sabem, hi haurà gent que han sigut fidels i lleals lectors dels informes del comissari Villarejo, que continuaran creient fins que es morin, que aquí es parlaven de milers i de milers de milions i de la República Centroafricana del Bokassa, i hi haurà gent que continuarà absolutament convençuda de la santitat del senyor Pujol.
Amb Albert Rivera vas arribar a tenir relació?
No.
En el llibre expliques com Melero assistia a les reunions fundacionals de Ciutadans i diu, con lo que no parecía contar nadie era con que un desconocido Rivera fuera quien se llevara el gato al agua. El llibre parles d'Eduardo Inda, del periodista.
Sí.
Arran del famós informe de la UEF. Què va dir quan hi vas parlar?
Amb l'Eduardo Inda, bueno, va ser una relació molt cordial, perquè és un tipus molt simpàtic. I a més, jo el dia que anava a interrogar... Ens hem trobat moltes vegades amb les querelles aquestes, i el dia que anava a interrogar-lo, amb ell i l'Esteban Urristieta, que van venir aquí a Barcelona, bueno, clar, ostres, amb quina actitud vindran? I els vaig anar a saludar. I no, que seguida més, els hi vaig presentar la meva sòcia, la Judit Gené, que és com vosaltres una forofa del futbol. Dic, mira, vine que avui t'ho passaràs bé, li vaig dir a l'Eduardo. Dic, escolta, aquesta i tu sou molt forofos del futbol. Bueno, la Judit, que és més independentista que qui faré el pilot. No? I al cap de 30 segons ja estaven en un racó del jutjat parlant d'uns gols inverossímils, d'aquestes erudicions que teniu vosaltres. I en 1984 i tal.
Torni d'Ucraïna, senyor Melero. Un moment. Per ser, la Judit és al Barça?
Bueno,
va parlar per l'Eduardo Inda, que és del Madrid.
Bueno, sí, però és que jo crec que és superior al desig de parlar de futbol que l'oposició entre els equips.
És que el futbol uneix unes coses que poden semblar impensables moltes vegades.
No, us puc dir que van sortir tan amics. O sigui, dos persones que estan a les antípodes ideològiques.
T'has arribat a reunir amb el Villarejo o no?
No,
tot i van oferir, eh?
Amb el Villarejo i amb el Pequeño Nicolás em van oferir reunir-me amb els dos i m'hi vaig negar perquè... Per això, perquè jo soc un tio de barri, a mi això trobar-me amb els xulos del Villar i tal, a veure què me cuenten, no, que esto... Tienes que hablar con Pepe Villarejo, que esto lo arregla. Això, hi ha gent que arregla coses i tal, jo no m'ho he cregut mai.
I vaig dir que no.
No hi vaig
anar. I el Pequeño Nicolás, tot aquest misteri darrere del Pequeño Nicolás, qui és per Melero el Pequeño Nicolás?
Però el Pequeño Nicolás, perquè és un personatge fascinant, perquè... Jo no hi vaig anar, jo no vaig voler anar, però va anar l'Oriol.
Sí, l'Oriol Pujol.
L'Oriol Pujol, i, hòstia, jo... Pensa en mi, diu, jo no hi vaig a veure aquest tio. I, bueno, doncs jo hi aniré a veure què diu. I després li vaig preguntar, dic, escolta, però què t'ha dit el Pequeño Nicolás? Diu, no, veníem un policia. I és veritat, anàvem un policia. I m'ha dit que esto no es lo arreglaven, eh? Que l'únic que havíem de fer, havíem de renunciar a l'independentisme, la família. I amb això ja ens arreglaven tots els lius que teníem. Dic, això, tan senzill com això. Diu, sí. Bueno, a part, ens demanava 400.000 pavos, perquè es veu que els serveis secrets van una mica justos i ara no tenen calés per operacions encobertes. Dic, no t'ha venut la Sagrada Família, ja de passada. Tu t'hi trobaries amb la Soraya Sánchez, o amb la Cospedal, no sé qui em va dir, clar que em trucaria, que truquin al meu despatx oficialment d'allà, fem-ho bé, res, vull dir, tot això.
Però perquè és que era un farsant, perquè...
Bueno, jo crec que tenia... És una revista extremadament jove que té una component de farsant, però per l'altra banda és un home que en un moment determinat està relacionat íntimament amb uns sectors del PP i de la policia sorprenents, perquè el Pequeño Nicolás es presenta amb un tipus amb pistola i placa, que després resulta que era un policia de la Comunitat de Madrid o d'alguns dels departaments de la Comunitat de Madrid, però ell ho fa servir, això, per recolzar el seu paper, la seva oficialitat.
Acabo. Hauríem de fer una cosa de la tertúlia del dimecres, que és llegir aquest llibre. Francesc Mart, tu que també coneixes bé en Jordi Pujol, el Ramon Rovira, que també el coneix, o l'Anna Gómez, que també, podríem agafar, llegir el llibre i parlar de la figura de Jordi Pujol a través del que explica el Javier Melero en aquest llibre. Estaria la mar de bé. Francesc Mart, compres?
Sí, home, jo endavant, és divertit. Sí.
Anna Gómez exactament igual, i Ramon Rauera segur que segur, i el Pere Mas també. O sigui, que ja t'ho dic ara.
El Melero, ara li dono l'adreça perquè me l'enviï.
Ja. Dit això... Perdona,
jo vull dir una cosa, Jordi.
Sí. De que això que has dit el Pequeño Nicolás va arribar a provocar un comunicat de la Casa Reial un diumenge.
I tant.
Sí,
és que ara m'ha vingut al cap quan... O sigui, serà un farsant o no, però jo diria que comunicats a la Casa Reial desmentint no sé què, poques vegades n'hi ha hagut en un diumenge.
Totalment d'acord.
I quan va voler muntar una mariscada a Galícia, que estaven tots els del restaurant esperant que llegaran los coches del séquito i el cortejo. I el tio deu tenir les nècores encara a la nevera.
Anna, digues.
No, volia dir això, que m'encanta d'aquesta tertúlia, perquè jo amb el Javier Melero crec que tenim moltes coses en comú i moltes a les antípodes. Per exemple, el que has dit del PSC, que volíeu muntar Ciutadans, o alguns volíeu muntar Ciutadans perquè el PSC del Maragall no us acabava, el veieu massa nacionalista. Jo particularment mai m'he sentit tan a prop del PSC com en aquella època i mai tan lluny com ara. Però de les coses que dius, i estic d'acord amb un 90%, tant la sinopsis que vaig llegir de l'entrevista que vas fer a Nació Digital com la que t'ha fet ara el Jordi, i tinc moltes ganes de llegir-lo, i la veritat és que dono una abraçada perquè, malgrat les diferències, tinc apuntat a casa una cosa que vas dir, que la tinc aquí clavada, que em molesta molt, de que va ser un judici just amb una sentència injusta. Però, malgrat això, la meva admiració eterna per Javier Melero.
Gràcies, Anna.
Per cert, que no n'hem parlat, però Albert Sort, ahir, m'agafa i diu que estava llegint el llibre, i diu, abans d'ahir, que has començat, i, no encara, i m'ensenya i diu, mira, i dic, ui, això no vols dir que és el llibre del Melero? I diu, sí. Hi ha un bon grapat d'escenes, diguem-me, m'agrada molt aquesta expressió, escenes tòrrides.
Sí, ja sé, que he posat força sexe.
Per dir-ho finament, eh? I déu-n'hi-do les festes que hi ha.
Sí.
Melero, que has fet les ombres de Melero.
Sí. Bueno, més aviat el Nazario i la Plaza Real. Però...
Hombre, gran Nazario i gran Plaza Real, efectivament. Tot real, també, o aquí s'has posat més imaginació i més pa que formatge?
A veure, tot és bàsicament real. El que passa que està destil·lat pel record i probablement les situacions milloren molt recordades que viscuda.
I a mi és el que m'agrada més. El mundo es una porqueria, ja lo sé.
I 11 minuts i a les 11 continuarem parlant. Aquest llibre es diu Cambalache, un abogado en l'Espanya de Pujol, l'ha escrit l'editorial i el Javier Melero, i tenim moltes ganes i en continuarem parlant després de Sant Jordi, però és un bon regal sens dubte per aquest Sant Jordi, aquest llibre del Melero.